Bon dia. L'alcalde d'Olot diu que la futura variant no hauria de suportar el trànsit provinent de Vic i que va cap a França.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Aquí s'estan barrejant, i malauradament crec que és volgudament, dues coses. Una és la necessitat per la mobilitat de la ciutat que hi hagi una variant, que això és indiscutible, almenys des del nostre punt de vista. I l'altra és que algú ens vulgui fer creure que això està fet o es farà per generar un trànsit, diguem, del cinturó que va de Vic fins a Figueres i fins a França, no? Diguem, aquest cinturó central. Per tant, amb la carretera i amb les dimensions que tindrà aquesta carretera, és evident que no serà suficient per aguantar cap mena de trànsit de pas substitutiu de l'autopista AP7. Per tant, no és aquest l'objectiu i, a més, com a ciutat, ens hi oposarem fermament.
Agustí Arbosa assegura que la variant, tal com està dimensionada, ha de servir per millorar la mobilitat a la ciutat d'Olot, com ara escoltaven. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa, per la seva banda, asseguren que la variant és necessària i confien que es farà amb cura. Són algunes de les qüestions que alguns responsables polítics de la comarca han comentat al llarg d'aquesta setmana de la mobilitat comarcal. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat. Avui és dijous, 18 de setembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Agustí Arbós confia que el projecte de regeneració del nucli antic el converteixi en una zona referent. Detalla que l'equip liderat per l'arquitecte Itziar González ha treballat en una part important del projecte durant els últims mesos. La policia denota una millora del comportament a les festes en els últims anys. Consideren que l'ús de l'alcohol es gestiona millor en adolescents degut a que cada vegada se'n parla més i es fa més conscienciació. El grup Olot Mids impulsa el projecte Glicopepton Biotech. Es tracta d'un projecte vinculat a la salut humana que farà transformar la mucosa del porc en un fàrmac anticoagulant. Olot tornarà a ser una vegada més epicentre del pensament crític i la mirada documental amb una nova edició de l'Olot.org. El cicle se celebrarà del 22 al 27 de setembre. En esports, el Sant Jaume Olot B i el Bosc de Tosca debuten aquest cap de setmana a Primera Catalana. El filial olotí serà la primera vegada que jugarà en aquesta categoria i ho farà rebent el degà del futbol català, el Palamós. Per la banda del conjunt groc, el Bosc de Tosca visitarà el camp de l'Argentona dissabte a les 5. Anirem cap a Ridaura, on baixar 6 quilòmetres amb 800 metres de desnivell amb sabates càmpings i en menys de 37 minuts serà l'objectiu de l'Andarín del pròxim cap de setmana, que celebra la seva segona edició. Avui en coneixerem algunes curiositats. I a la contraportada parlarem de l'artista garrotxí Joan Vila, que visibilitza els seus sentiments i s'evadeix de l'esquizofrènia en una exposició a l'Hospital d'Olot. Aquest artista olotí torna a exposar anys després a l'Hospital d'Olot en una mostra dividida en dues parts.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Tallen l'avinguda Diagonal de Barcelona en hora punta aquest dijous al matí en protesta per la massacre de Gaza. Els sindicats d'estudiants animen a participar a les manifestacions contra l'atac israelià a les 7 de la tarda en diversos punts del país durant el llarg d'aquest dijous. Inspecció de Treball conclou que el Centre d'Iniciatives de Reinserció no havia avaluat el risc de violència a la cuina de Mas d'Enric. Constata que la cuinera no va ser formada ni es va prendre cap mesura de prevenció davant el risc d'ús de ganivets. Operatiu dels Mossos contra una plantació indoor de marihuana dins d'una nau del polígon industrial de Riudoms. Els investigadors preveuen trobar nombroses plantes i efectuar diversos detinguts. detinguts. Precisament detenen 8 persones i intervenen 180 quilos de marihuana tailandesa en cap d'ells a l'aeroport del Prat. Les intervencions s'han produït entre l'agost del 2024 i el juliol d'aquest any. En l'àmbit internacional, von der Leyen avisa des d'Alemanya que no és moment per a vetos els seus plans per millorar la competitivitat de la Unió Europea. La presidenta de la Comissió Europea diu que els empresaris del país que facin servir la seva influència en favor seu. I la Unió Europea proposa l'aprovació dels objectius climàtics per al 2040 per la divisió entre els estats membres. Itàlia, Polònia i Hongria suposen a reduir el 90% de les emissions i França vol elevar la discussió a nivell de líders.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Sense canvis en el temps, es manté la previsió de diumenge nit, tarda nit, matinada, matí, dilluns, amb tempestes. Poden ser fortes i baixarà notablement la temperatura, però això seria just les darreres hores del cap de setmana. La calor es manté ben bé fins dissabte, matinada, diumenge, i aquest matí ja vam amb 7 graus a Das, 10 a Puigcerdà, tenim 14 a Olost, 17 a Vic, 16 i mig a Pla de Dalt, a Olot, i temperatures a bona part de la Costa Brava, voltant de 15, 16, 17 graus. Boirina, humitat, algun petit banc de boira, i el dia es presenta radiant, un dia de sol aquest dijous, però també divendres. La temperatura pujant una mica, demà notarem que puja més, també la nit de divendres a dissabte serà més suau, pràcticament d'estiu, mínimes novament tropicals de 20 graus a molts sectors, però bé, és que de dia arribarem a més de 30-33 graus i que no siguin 34-35, entre 30 i 33 a molts indrets gairebé assegurat. En definitiva, de moment a suar perquè la calor ve forta i a veure aquest front fred, aquest canvi amb tempestes que arribaria la tarda-nit de diumenge o dilluns.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 18 de setembre de 2025 a l'informatiu de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de l'alcalde d'Olot, que diu que la futura variant no hauria de suportar el trànsit provinent de Vic i que va cap a França. Agustí Arbós assegura que la variant, tal com està dimensionada, ha de servir per millorar la mobilitat a la ciutat d'Olot. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa, per la seva banda, asseguren que la variant és necessària i confien que es farà amb cura. Són algunes de les qüestions que alguns responsables polítics de la comarca han comentat al llarg de la setmana de la mobilitat comarcal. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
En una entrevista a Olot Televisió i Ràdio Olot, l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha dit això sobre si la futura variant pot convertir-se en un generador de trànsit i lloc de pas per arribar a França venint de Vic.
I s'estan barrejant, i malauradament crec que és volgudament, dues coses. Una és la necessitat per la mobilitat de la ciutat que hi hagi una variant, que això és indiscutible, almenys des del nostre punt de vista. I l'altra és que algú ens vulgui fer creure que això està fet o es farà per generar un trànsit, diguem, del cinturó que va de Vic fins a Figueres i fins a França, no? Diguem, aquest cinturó central. Per tant, amb la carretera i amb les dimensions que tindrà aquesta carretera, és evident que no serà suficient per aguantar cap mena de trànsit de pas substitutiu de l'autopista AP7. Per tant, no és aquest l'objectiu i, a més, com a ciutat, ens hi oposarem fermament.
En plena setmana de la mobilitat, el conseller comarcal d'aquest àmbit, Jordi Güell, ha assegurat que la comarca entén la necessitat de construir aquesta infraestructura.
La qüestió ja no és variant sí o variant no, és, jo crec que tothom està convençut de que necessitem la variant. Una altra cosa és que algú tingui dubtes de les solucions tècniques plantejades, que és una cosa diferent. No? Per tant, crec que hem passat de variant sí a variant no, a variant sí, però variant ben feta. Val? Jo confio lògicament, amb els tècnics de la Generalitat, amb els enginyers, o sigui, tinc una confiança absoluta amb les nostres institucions de que aquesta variant es farà no bé, es farà molt bé.
No ho veuen igual, però, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i algunes associacions com Salvem les Valls, precisament l'exalcalde de la Vall, Lluís Amat, fa uns mesos va assegurar en aquest mitjà que demanaria a la Generalitat que es fes càrrec de fer un pla de mobilitat comarcal com a mesura compensatòria. Amb això, els tres ajuntaments implicats coincideixen, tot i que amb algunes condicions.
Com ho van proposar, vaig dir, ho veig perfecte, una manera de col·laborar entre tota la comarca per millorar l'estratègia de mobilitat conjunta, sempre quan això no signifiqui que és un substituïu per la variant, que no sigui una espècie de subterfugi per tapar la necessitat de la variant, perquè no té res a veure.
L'ha d'assumir la Generalitat, efectivament. És a dir, en aquest cas sí que està molt clar, és que el transport interurbà, és a dir, entre municipis, això és competència de la Generalitat. I per tant nosaltres anirem a parlar amb la Generalitat amb el que creiem que la comarca necessita.
Des del punt de vista comarcal, la mesura era ja és ben rebuda, tot i que passen els mesos i encara no s'ha concretat res més sobre el pla de mobilitat comarcal, que ja fa anys que es diu que la comarca tindrà. De moment, el projecte de la variant està en període d'exposició pública i aquesta tardor s'hauria de tancar. La Generalitat preveu licitar les obres el mes de desembre i l'any que ve iniciar els treballs sobre el terreny.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Agustí Arbós confia que el projecte de regeneració del nucli antic el converteixi en una zona referent. Detalla que l'equip liderat per l'arquitecte Itziar González ha treballat en una part important del projecte durant els últims mesos. S'han fet entrevistes a un miler de persones i ja s'ha avançat en la creació de dues illes. Arbós remarca que estan a l'espera de poder-se acollir al Pla de Barris de la Generalitat i així rebre una subvenció que rondaria els 15 milions d'euros, informa Natàlia Moreno.
El projecte de regeneració del nucli antic d'Olot segueix el seu curs i va fent passos endavant per transformar una de les zones amb més història de la ciutat. Amb l'arquitecte Itziar González com a líder de l'equip encarregat del projecte, ja s'han realitzat un miler d'entrevistes amb veïns, comerciants i possibles inversors per tal de conèixer tots els detalls de com ha de ser el nucli antic del futur. El principal objectiu, segons l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, és que sigui una zona de referència.
Jo espero que sigui la zona de moda a partir de ja, perquè el projecte és bo, està ben encaminat, hi haurà una aposta molt clara d'aquest ajuntament i de molta gent, a més, de molts agents d'habitants actuals del nucli antic i també propietaris del nucli antic que voldran que això funcioni. Jo crec que tota la ciutat, el nucli antic al final és com el cor de la ciutat. És tota aquella part, encara que no visquem el nucli antic, tots ens sentim una mica nostres al nucli antic. No?
Segons Arbós, la limitació en aquest procés no és l'inversió municipal, sinó que és l'inversió dels privats. Perquè es pugui aconseguir, es pretén apostar per les copropietats.
Tots els propietaris de cada una de les illes del nucli antic es convenin a través d'un conveni i reestructurin l'estructura de la propietat. De tal manera que neixin parcel·les a dins dels habitatges que ja hi són ara diferents, més àmplies, amb accés a patis interiors, amb possibilitat de tenir ascensor, compartint aquest accessos amb ascensor, i això després repartir-ho amb els percentatges, evidentment, de propietat que toquin a cadascú de la manera més justa possible.
L'alcalde d'Olot ha parlat també sobre el paper dels grans tenidors, com poden ser les entitats bancàries. Per evitar que frenin el projecte de regeneració del nucli antic, explica que treballen en la línia del que anomenen l'àrea de conservació i rehabilitació.
Això el que fa és encotillar molt més el que pots exigir a la propietat. No tant centrat en els propietaris que tenen ganes de jugar, sinó aquest ajustament que potser no els interessa tant, doncs perquè és un gran tenidor, una entitat bancària amb moltes propietats per tot el país i que això per ells és un número sobre un paper. Per tant, aquesta és la voluntat. També per això, si cal, podem fer inversió pública, perquè si un o dos propietaris d'aquests ens estan frenant tota una illa, poder accedir com a ajuntament i mirar d'expropiar-ho per tal de poder tirar endavant l'illa i que no quedi aturat.
Es pretenen mobilitzar 500 habitatges al nucli antic d'Olot i des del consistori esperen rebre la subvenció de 15 milions d'euros per part de la Generalitat en el marc del Pla de Barris. Pel que fa a les actuacions a la zona, ja s'estan a punt d'acabar els treballs en dues illes que formen part de la regeneració.
En matèria social i de successos, la policia denota una millora del comportament a les festes en els últims anys. Consideren que l'ús de l'alcohol es gestiona millor en adolescents, degut a projecte que cada vegada se'n parla més i es fa més conscienciació. El cap de la Policia Municipal d'Olot, Ignasi López, detalla que se'n fa un control exhaustiu, especialment en grups de menors durant les festes. Celebra que cada vegada hi hagi menys casos greus per efectes de l'alcohol i fa una crida a seguir en aquesta línia. Néstor Carvajal.
Beure alcohol durant esdeveniments d'oci no sempre és sinònim d'una bona festa, sinó que la gran majoria de casos signifiquen situacions on la persona pot patir problemes de salut. Segons els cossos policials, en els darrers anys denoten que en festes com les d'altura hi ha menys fets d'abús de l'alcohol i que afirmen que segurament s'està realitzant una gran tasca de conscienciació. Pel que fa a casos concrets, el cap de la Policia Municipal d'Olot, Ignasi López, explica que cada vegada es troben amb menys comes etílics.
Comes etílics de menors ara pràcticament no ens en trobem i anys enrere n'hi havien, no? Per la qual cosa diguem que això vol dir que se'n parla, això vol dir que en el si de les famílies se'n parla, això vol dir que possiblement també en els instituts se'n parla, i això vol dir que potser aprenem a ser una mica més mesurats a l'hora de gaudir.
Quan la policia veu que hi ha menors bevent alcohol en llocs de la via pública, l'actuació és clara. Qualsevol beguda que pugui ser la ginebra o el ron acaben intervingudes i no en poden fer ús.
Van amb un parell d'ampolles de Fanta o de Coca-Cola i una ampolla de ginebra o de vodka o el que sigui, pues clar, aquestes begudes, òbviament, no és bo que la mainada ho puguin consumir en grup, que moltes vegades és quan hi ha el risc de que els nanos, un per l'altre, es vulguin fer els valents i hi hagi algun nano que li acabi sentant malament, no? Aquestes begudes, aquests licors, si els trobem, els intervenim o directament els buidem a la claveguera.
Tant famílies com cossos policials realitzen tasques de conscienciació als més joves per tal d'evitar problemes relacionats amb l'alcohol. Per exemple, en el cas de Mossos d'Esquadra, realitzen aquest tipus de xerrades en escoles i instituts d'arreu del territori.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
El grup Olot Mig impulsa el projecte Glicopepton Biotech. Es tracta d'un projecte vinculat a la salut humana que farà transformar la mucosa del porc en un fàrmac anticoagulant per prevenir i tractar la malaltia tromboembòlica i malalties coronàries a través de la parina.
El grup Olot Mig ha posat en marxa el projecte Glicopepton Biotech. En parla Pilar Puig, gerent d'Olot Mig.
Aquest projecte permetrà transformar la mucosa del porc en un producte farmacèutic biotecnològic d'alt valor afegit. La parina de baix pes molecular és un medicament que es troba a dintre de l'intestí prim del porc, concretament a la mucosa intestinal. Aquest medicament és un medicament que s'utilitza per malalties coronàries, tromboembòliques, bàsicament és un anticoagulant. I està molt bé que el puguem produir aquí, ja que d'aquesta manera enfortim els recursos sanitaris propis, que en moments donats, com pot ser la pandèmia del Covid, van ser molt necessaris.
El projecte farmacèutic Glicopepton Biotech contempla una estructura per a la recerca i el desenvolupament, que a més de la parina, pretén posar en valor la resta de productes que generin del procés, com la proteïna hidrolitzada, per ser utilitzada com a pinso d'alt valor nutritiu per animals o fertilitzants. Per tot això estan construint una planta situada a la plataforma logística industrial de Fraga, a la província d'Osca, amb superfície de 25.000 metres quadrats i una inversió d'uns 40 milions d'euros.
Aquest projecte neix de la col·laboració de tres empreses, una d'elles és Rovi, que és líder en el sector farmacèutic, l'altra és el grup Costa, que és líder en la producció de porcí, i l'altra és Olot Mig Grup, que aquí estem en el sector càrnic.
Segons el grup Olot Mig, aquest projecte suposa una contribució més a la societat gràcies a la seva activitat econòmica.
Olot Mig destina part dels rèdits que genera la seva activitat econòmica a dues accions socials. Una és la neteja de boscos de la Garrotxa, a la lluita contra l'emergència climàtica, i l'altra la destinem a la salut humana, tot provinent del porc.
Es preveu que el projecte es posi en marxa després de l'estiu de l'any que ve.
I abans dels esports, Olot tornarà a ser una vegada més epicentre del pensament crític i la mirada documental, amb una nova edició de l'Olot.doc. El cicle, que se celebrarà del 22 al 27 de setembre, manté la seva essència com a espai de reflexió col·lectiva a través del cinema, amb una programació que combina projeccions per al públic general i sessions educatives per a escoles.
Olot es prepara per acollir una nova edició de l'Olot.doc, el cicle de documentals d'autor que any rere any s'ha consolidat com una de les cites culturals de referència a la Garrotxa. La programació d'enguany, que arrencarà a partir d'aquest dilluns, manté l'essència del certamen, una mirada crítica i profunda sobre temes d'actualitat, amb un format que convida la reflexió i el debat col·lectiu. El cicle oferirà una selecció de pel·lícules documentals nacionals i internacionals. Les projeccions aniran, com sempre, acompanyades de col·loquis amb els autors, especialistes o protagonistes dels films per fomentar el diàleg amb el públic. Les sessions obertes al públic general tindran lloc a la tarda amb una selecció de pel·lícules documentals que combinen la força visual amb relats de gran intensitat emocional i social. Joaquim Castells, director del festival, explica que tots els documentals són versions originals i algunes estaran subtitulades al català.
I per la sessió oberta a tot el públic tenim 4 dies, són 4 documentals, 3 ponències i una activitat que fem per les associacions de gent gran, que és posterior a la projecció del documental, els fem una sessió de disco amb Piscolabis. Tots els documentals que projectem són versions originals i en concretament 6 d'ells estaran subtitulats al català.
Web.doc continua apostant per la formació de les noves generacions a través de sessions matinals adreçades a estudiants. Enguany, els documentals tractaran temàtiques com el canvi climàtic, el desplaçament forçat, la relació amb la natura o la lluita pels drets humans en produccions com No Other Land, Flow o Sol a Groenlàndia.
Tant per escoles com per la sessió oberta a tot el públic, procurem portar documentals que han estat multipremiats als millors festivals internacionals. Algun d'ells encara està en plena competició i aquest any tenim la immensa sort de que 2 documentals són premier a l'estat espanyol, un a la secció d'escoles i un a la secció de tot el públic. O sigui que a Olot.doc hem aconseguit la premier i estem molt i molt satisfets.
Segons l'organització, aquesta edició posa especial èmfasi en la diversitat de mirades i la pluralitat de veus, tot plegat amb l'objectiu de proporcionar una finestra oberta a tothom per entendre millor el món que ens envolta. El calendari complet, així com les entrades i els detalls de cada sessió, es poden consultar al web oficial del festival.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous parlant de futbol territorial, perquè el Sant Jaume Olot B i el Bosc de Tosca debuten aquest cap de setmana al grup de la primera catalana. El filial olotí serà la primera vegada que jugarà en aquesta categoria i ho farà davant un històric com és el degà del futbol català, el Palamós. Per altra banda, els grocs jugaran el seu primer partit fora de casa al camp de l'Argentona. Ens en dona tots els detalls del tret de sortida del futbol territorial i dels nostres representants, l'Aniol Puigvert.
Comencen les temporades del futbol amateur i els dos garrotxins, que després de l'Olot estan a la categoria més alta, ja ho tenen tot a punt per debutar de la millor manera primera catalana la temporada 2025-2026. El Sant Jaume Olot B arriba amb un equip pràcticament renovat, amb molts jugadors nous i joves. Després d'una pretemporada en què en l'àmbit de resultats no ha estat la més bona, els de Sergi Vilaquetxa jugaran el seu primer partit de la història a primera catalana, Sant Jaume de Llierca. Ho faran contra un rival que es fa difícil veure'l en aquestes categories, un rival històric com és el Palamós, el degà del futbol català. L'objectiu, segons l'entrenador, és el de seguir formant jugadors per al primer equip de la Unió Esportiva Olot i el de competir cada partit per aconseguir la permanència com més aviat millor.
Comptem la temporada amb molta il·lusió, som un equip jove, amb molts de canvis, un equip que pràcticament, bueno, hem fet 12-13 canvis, i amb molts jugadors joves de 19 a 23 anys, novells a la categoria i ens haurem d'adaptar. Però bé, bueno, ja t'ho dic, amb moltes ganes i crec que la joventut ens manca experiència, però bé, bueno, ens aporta energia i ens porta ganes de treballar i millorar.
Per altra banda, el Bosdetós, que també començarà la seva segona etapa a Primera Catalana amb més ganes que mai. Després de mantenir el bloc de l'ascens de la temporada passada, els grocs han signat a tres jugadors que poden aportar grans coses a l'equip garrotxí. El primer rival dels garrotxins és l'Argentona, un dels equips que l'any passat ja va fer promoció per pujar a Lliga Elit. L'entrenador del Bosdetós, Fran Dorca, explica quin és l'objectiu de la temporada i valora la seva pretemporada.
Molta il·lusió, no? La veritat és que la pretemporada, bueno, no ha anat a nivell de resultats no ha anat com esperàvem, però sí a nivell de concepte i de joc, crec que arribem preparats. Els nanos també crec que han anat assolint tot el que els hi volíem transmetre. La base de l'equip ja està molt feta, això és cert. Hi ha hagut tres fitxatges que la veritat penso que ens poden ajudar molt, i llavors els juvenils que ja estaven en dinàmica l'any passat, per tant, bueno, no canvien masses coses, i la veritat és que content a nivell de treball.
El partit del Sant Jaume Olot ve a casa contra el Palamós serà aquest dissabte a 4:45 de la tarda. Mitja hora més tard serà el torn dels grocs, que visitaran el camp de l'Argentona. De cara a la pròxima setmana, el Bosdetós ja rep el Sant Jaume en el derbi garrotxí de Primera Catalana.
Doncs arrenca la rutina, evidentment arrenquen les temporades dels esports de casa nostra amb representants. Al llarg d'aquests dies anirem escoltant la veu dels protagonistes de diferents esports que van arrencant les seves lligues. Ara ens posem els quecs, però millor dit, potser ens posarem un altre tipus de sabates, en concret les càmpings, perquè parlarem de baixar 6 quilòmetres amb 800 metres de desnivell i en menys de 37 minuts. Aquest és l'objectiu de l'Andarín de Ridaura, que el pròxim cap de setmana celebra la seva segona edició. Un dels objectius de l'organització és que enguany hi hagi premi per l'Andarina, que l'any passat va quedar desert.
Ridaura es tornarà a vestir d'esport i tradició. El pròxim 28 de setembre els veïns i veïnes del municipi tornen a organitzar una nova edició de l'Andarín, que té dos objectius molt clars: passar-ho bé i, en l'àmbit esportiu, intentar baixar 6 quilòmetres de distància amb uns 800 metres de desnivell i amb menys de 37 minuts de rellotge. A més, una de les curiositats d'aquesta cursa és que hi ha premis especials per als quals ho facin amb les típiques sabates càmpings que s'utilitzaven abans. Un dels organitzadors de la prova, Eduard Muntanya, explica quin és l'origen d'aquesta cursa, un origen que data de l'any 1973.
Al Bar Pilar de Ridaura hi havia una colla, la colla en Serra Moto, que pujaven amb motos de trial, i que explicaven que en cases, quan es feia el trial de la pinya, que corria per Gas-Gas, havia pujat en 37 minuts de Ridaura fins als Plans, no? Per la pista dels Plans. I a la taula del costat hi havia en Benet, que era un home de bosc, i en Paulino, que en Benet li va dir a en Paulino, mentre estaven jugant al truc, 37 minuts? Diu, jo pujar no, però baixar, baixo més ràpid. I en Paulino, per picar-lo una mica, va dir, au, va, ens hi juguem un dinar, si ho fas. I sí, sí, tal dit, tal fet.
A escala competitiva, des de l'organització no han incorporat cap novetat respecte a l'any passat, tot i que sí que allarguen la festa posterior. El funcionament de la prova és el següent. Els participants surten a les 10 del matí de la plaça del Gambeto de Ridaura i han de pujar un tram més avall del Puig de l'Ofrena. Això ho han de fer en un temps màxim de 90 minuts. Un cop allà faran un últim tram de pujada fins al Puig, que estarà cronometrat i servirà per saber l'ordre de sortida a l'hora de baixar. Un cop a dalt, els assistents podran gaudir d'un esmorzar tradicional i a les 12 del migdia baixaran d'un en un amb uns 10 segons de marge entre ells. Alguns dels organitzadors de la prova, Eduard Muntanya i Víctor Taner, expliquen alguns dels reptes per aquest any.
Aquí volem fer una crida a veure que les noies s'animin, perquè el premi de l'Andarina de l'any, que és la noia que hauria baixat més ràpid amb càmpings, va quedar desert. Van baixar moltes noies, però van baixar amb calçat normal.
S'ha de dir que tothom pot baixar amb el que vulgui, eh? Si vols baixar en càmpings, optes a la categoria de córrer en càmpings, i si corres amb calçat normal o descalç o com tu vulguis, doncs corres a una altra categoria.
Durant la prova, que es durà a terme el pròxim diumenge 28 de setembre, la gent que no participi podrà gaudir de jocs per a grans i petits a la plaça i també podran seguir la baixada en viu i realitzar apostes.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Moment, com sempre, de la contraportada, amb avui protagonisme per l'artista garrotxí Joan Vila, que visibilitza els seus sentiments i s'abadeix de l'esquizofrènia en una exposició a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Aquest artista, olotí, torna a exposar anys després a l'hospital en una mostra dividida en dues parts. Amb ell hem parlat d'art, però també de l'art com a forma de teràpia.
La contraportada.
Joan Vila sempre ha entès el dibuix i l'art com una salvació per a la seva vida. Per ell, pintar ha estat una verdadera teràpia per combatre l'esquizofrènia paranoide que pateix.
Necessito dibuixar com a teràpia i per deixar-me el tabaco dibuixar. Havia fet teràpia sense fum. Necessito dibuixar com a teràpia per sortir-me de la malaltia. Necessito imaginar coses, treure un dibuix cada dia com a sortida de la meva mentalitat, de la meva imaginació.
Aquest artista garrotxí exposa fins al 25 de setembre a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, concretament tot de màscares que expressen alguns dels sentiments que ell va viure durant el seu ingrés hospitalari i el moment en què va deixar el tabac, tot amb un estil expressionista, art pop, fet amb retoladors sobre vestiment i sobre tela.
Vull que transmetre una sensació de misteri o així, que vegi rostres i vegi un xic de misteri i vegi... com un crit, com el crit de Munch.
També s'hi pot veure un còmic, una desmitificació del coronavirus. Pel que respecta a la seva malaltia, en Joan assegura que les coses amb 40 anys han canviat molt i diu que l'estigma cap a les persones que pateixen malalties mentals s'ha reduït. Celebra que la gent aposti pel seu art i que puguin mostrar els seus sentiments a espais molt concorreguts, com pot ser l'Hospital d'Olot.
És molt pal·liada i la medicació ha millorat molt i poder algun dia s'arribarà a curar amb la medicació americana i els tractaments nous i els nous tractaments de la psiquiatria poder s'arribarà a curar. Però anem molt avançats i abans era molt estigmatitzada. L'any 82 que la vaig tenir jo estava molt estigmatitzada. Jo no vaig poder anar a treballar per l'estigma, per exemple. Molt de puestos és rebutjar per la malaltia i ara en canvi ha canviat molt. Ara boig, ho diuen a qualsevol puesto, ara ha canviat molt.
Joan Vila ha fet exposicions a espais molt diversos, des de la Santa Mònica de Barcelona a la Fageda, empresa on treballa. Ara torna a exposar a l'Hospital Olotí.
Amb la història i exposició de Joan Vila tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 18 de setembre de 2025. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 i minut a minut a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Twitter, Facebook i Instagram. Gràcies un dia més per la confiança. Adeu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.